És una de les notícies més importants de la setmana, si no probablement la més important. La Fundació Ave Maria ha anunciat la creació de l'Institut Català de Robòtica per a la Discapacitat, que s'instal·larà a Sitges i que es convertirà en un centre innovador i pioner a tot l'estat espanyol. I ho va fer presentant als mitjans de comunicació i a les autoritats, a l'alcalde Miquel Forns i també al regidor de Benestar i Família, Marc Martínez, aquests dos robots, el petit, que es diu Nao, que és el que vostès podran veure, bé, si ja han pogut accedir al nostre Facebook o al nostre Twitter, hauran pogut veure un petit vídeo on es veu precisament a Nao ensenyant uns exercicis als residents, també ho penjarem, òbviament, al web, i l'altre robot, que és en Rem, amb més d'un metre 60 d'alçada, que es belluga mitjançant rodes i que s'ha destinat als transports interns i compta amb una autonomia de 8 hores. Però, sens dubte, el petit, en Nao, és el que va cridar més l'atenció, com dona les instruccions als residents, com els residents estan pendents d'aquestes instruccions i, en definitiva, com serveix per tot un seguit de teràpies destinades a millorar l'atenció a les persones discapacitades. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Aquest Nao és un robot de fabricació francesa que té aspecte humanoide i que, de moment, l'han comprat, però està mig deixat perquè hi ha el compromís, aquest fa això 58 centímetres, però hi ha el compromís que n'han de fer una mica més gran i que quan el tinguin fet, el prototip també vindrà cap aquí, doncs, com en un dels llocs en els quals es provarà aquest prototip. De fet, és un robot d'aspecte humanoide que va programat, que s'assembla molt, si hem vist la pel·lícula, al fons de Eva. Saben la pel·lícula Eva, que va inaugurar l'any passat al Festival de Cinema? Doncs això, al fons, darrere la pell de la nena, és l'aspecte que té, molt aproximadament, aquest robot. Per què es tria un aspecte humanoide, vam preguntar? Perquè els interns li veuen aquestes faccions i, per tant, li responen amb bastanta facilitat, com si estiguessin responent amb una persona. Però hem de tenir en compte una cosa. És un robot que va absolutament programat. És a dir, segons ens van explicar també, tot això no està en els talls, per això ho explico ara. Vàrem parlar amb una de les programadores, hi ha dues programadores, em sembla que van dir, de l'Institut Català de Robòtica, que tenen, que voluntàriament estan ajudant en aquest programa. I vam parlar quan va acabar la presentació amb una d'elles i ens va comentar que clar, que tot va programat, és a dir, clar, el robot no sap fer res. I totes les accions i les possibles alternatives que puguin sorgir, totes van programades. Mm-hmm. El robot, l'única cosa que sap reconèixer són les cares dels interns, perquè reconeix les seves faccions i, per tant, els identifica amb el seu nom. Ja està, i això sí que ho té programat. I, per tant, si ha de fer-li una resposta amb un, sap fer-li la resposta anomenant-lo pel nom. I d'aquesta manera, doncs, actua. Però qualsevol acció, sigui, doncs, com fer-los fer gimnàs, aixecant els braços i baixant-los, fent-los fer música, tenen una guitarreta així de joguineta que li pengen al robot, el robot no fa música en la guitarra, però llavors sona una música i ells entenen que el robot està tocant la guitarra. Aha. I llavors ells, amb altres instruments, acompanyen.
D'acord.
En aquest...
O sigui, hi ha tot un seguit d'exercicis programats, uh-huh, per explicar-ho d'una forma molt breu i clara, que aquestes especialistes del centre de robòtica ja programen, suposo que d'acord amb els especialistes de la Fundació Ave Maria, no?
Correcte, sí, perquè hi ha una part terapèutica, però també hi ha una part, òbviament, tècnica, informàtica, uh-huh, i tècnica, que és la que s'encarreguen elles. Aleshores, a partir d'aquí, ells programen el que ha de fer el robot i també alternatives en funció del que pugui passar durant la sessió en la qual el robot està davant dels interns.
I, per tant, l'alcalde, el regidor de Benestar Social, els mitjans d'informació, tothom va assistir a una sessió, a una mena del que seria una petita sessió.
Sí,
eh?
Perquè les sessions són bastant, uh-huh, llargues i vam assistir durant 5 minuts.
D'acord, 10 minuts. Una petita prova de sessió del que fa aquest robot amb els residents.
El que passa és que es veu que s'hi pot passar estones llargues amb, uh-huh, ells i amb sessions ja molt programades i molt pautades en base a les necessitats terapèutiques que tenen els residents. Això per una banda. I per una altra banda hi ha aquest altre segon robot, el robot de transport, que també el que ens van ensenyar no és exactament el que estarà a l'Ave Maria, però sí que en van portar un per programar, per mapejar tota la superfície de les instal·lacions, perquè és un robot de transport. Un robot de transport que doncs, anirà de la bugaderia a les habitacions, i de les habitacions al menjador.
I per tant, el robot ha de tenir totes les rutes programades també per, vaja, per no anar on no ha d'anar, no?
Exacte, és un robot autoguiat, i simplement, doncs, si se li fa el comandament de que vagi a tal lloc, doncs aquell robot, pum pum, girarà, és capaç d'identificar obstacles, persones, coses en moviment, per tal d'evitar-les, òbviament, però com d'una manera similar, encara que és molt més vetusta, com ho fan els robots de neteja actualment, és el més semblant a un robot que tenim a casa ara mateix. Doncs bé, això, però d'una manera molt més desenvolupada, i a més fet per una, en aquest segon cas, per una empresa catalana, que són dels capdavanters, perquè són un grup també
De gent jove,
molt joves, acabats de llicenciar alguns, que han muntat una empresa en funció, perquè veuen que és un camp
de
futur, i que a més estan molt ben posicionats, perquè han rebut encàrrecs, ens van dir que tenien un encàrrec aquesta mateixa setmana de Rússia, i és a dir, que estan enviant robots fabricats a Catalunya
per fer feines, com deien Joan, fer feines dures, diguem-ne, fer feines d'aquelles que vaja, transportar roba en el cas de la Fundació, totes aquestes càrregues de treball.
De fet, la Maria el que pretén d'aquesta manera és alliberar els treballadors de la Fundació perquè es dediquin a feines més específiques, més importants, i que per tant aquestes feines, entre cometes, més rutinàries, puguin assumir-la aquestes màquines.
Aquests humanoides.
Correcte. D'aquesta manera, tot això, per una banda, el robot, diguem, d'ús terapèutic, aquest petitó, que és el que surt també fotografiat a la portada de l'Ego d'aquesta setmana, ja està en funcionament. L'altre, doncs, ho estarà en breu, però quan hi hagi ja la versió definitiva, et porta com una mena de safata, i aleshores, clar, ja li pots posar
doncs, el que sigui,
perquè és un robot literalment de transport. Tot plegat és la intenció que ens va explicar Antoni Reverter, el president de la Fundació, el director de la Fundació Ave Maria, és crear a partir de la Fundació Ave Maria l'Institut Català de la Robòtica per a la Discapacitat. Per què? Doncs perquè pel fet de ser una fundació no es poden fer inversions d'aquesta mena en desenvolupament d'aquest tipus d'eines, i aleshores doncs l'Ave Maria ha pensat que s'ha de fer una fórmula jurídica nova, que seria aquest Institut Català, al qual es proposarà que sigui presidit pel president de la Generalitat, que hi participin també consellers, que hi participin destacats membres del món universitari.
És a dir, neix des de l'Ave Maria, però l'Ave Maria no es pot ocupar de la gestió directament d'aquest institut perquè no ho permet.
No, perquè no podria, no l'Ave Maria tal i com és, no pot rebre subvencions per desenvolupar aquest tipus
de projectes. Per tant, ha de crear un nou ens que serveixi per desenvolupar aquest tipus de projectes.
Correcte.
D'acord.
I aleshores aquest ens estaria, o vol estar, estretament lligat en el món universitari, perquè és en el món universitari en el qual ha estat desenvolupant-se d'una manera més ferma aquest nou àmbit, que és l'àmbit de la robòtica, i que doncs, de ben segur els propers anys esclatarà, i veurem doncs, robots fent coses que ara no ens imaginem.
I això s'hauria de desenvolupar a la mateixa Ave Maria, o s'haurà de trobar algun altre indret per fer-ho?
No, entenem que l'Ave Maria és la impulsora, però òbviament, clar, no es fabricaran robots a l'Ave Maria, oi?
Sinó que s'haurà de buscar un indret que d'alguna forma la patata calenta, o hi haurà aquí una patata calenta, que serà trobar un indret per poder posar en marxa aquesta iniciativa de la Fundació.
El que passa és que l'Ave Maria sí que s'autoproposa com a lloc de proves d'aquests desenvolupaments de cara a això, a que les unitats en fase de prova puguin veure com funcionen, si hi ha possibles errors o no.
Amb els residents de la Fundació i en la pròpia Fundació.
Correcte. És la intenció que té la Fundació i que ens va explicar Antoni Reverter.
Antoni Reverter davant, com els dèiem, l'alcalde, el regidor de Benestar i Família, Marc Martínez, i la resta també de tècnics que han pogut posar en marxa el que veu veure i que, segons ens diuen, va sorprendre, no, Joan?
Va sorprendre força, és a dir, veure, clar, una miqueta donava una mica de la sensació, és el que diu en Quim Domínguez al diari de Vilanova, és a dir, que donava ell venia del Festival de Cinema i va tenir la sensació d'entrar una pel·li de ciència ficció.
Perquè té part d'això, té aquesta petita màgia de fins a quin punt la tecnologia pot ajudar a l'ésser humà. Però on comencem? A què escoltem?
Doncs, de fet, comencem amb Antoni Reverté, que explica que la robòtica ha eclosionat especialment al Japó, però que també està tenint un fort impuls a la resta de països desenvolupats, tant per una banda d'humanoides com per altra banda de vehicles articulats. I de fet són aquestes dues fórmules les que s'ha agafat. L'humanoide té cames, camina, pot caminar. En canvi, l'altre, el que serà de transport, va amb rodetes. Té com unes com si tingués unes faldilles llargues, que de fet és tot plàstic o el que sigui, oi?
Però, com una sotana.
Però va amb rodetes, És a dir, com si sí, R2D2 i C3PO, perquè ens entenguem. Aleshores, l'únic aquí és al revés, perquè l'alt és el petit i l'altre és l'alt.
I el petit és l'alt.
Aleshores, per una banda hi ha el nau i per l'altra doncs, el
rem,
transport,
que és el gran,
amb la intenció final d'alliberar hores del personal, tant en àmbit terapèutic com en àmbit doncs, més de transport, més de fer coses. Es vol registrar la marca, tal i com també ens va explicar el senyor Revertet, de l'Institut Català de la Robòtica per la Discapacitat, perquè per fer recerca en aquest àmbit cal ser un institut, no es pot ser una fundació com és actualment la B. Maria. I tot plegat ho inclou en el concepte de Smart City, i és que al novembre hi ha un congrés a Barcelona de Smart Cities i Sitges hi participa, i aleshores doncs la proposta que fa la B. Maria al consistori és que sigui aquest, diguem, el buc insígnia de la proposta Smart City que faci Sitges, perquè de fet, clar, hi havia fins i tot el president del Gremi d'Hostaleria, Joan Anton Mates, i és que aquests robots no només poden tenir una utilitat en el món exclusiu terapèutic d'una fundació com la B. Maria, sinó que també, doncs, en el món de la restauració, en el món de l'hoteleria, en determinats aspectes poden tenir-ho. De fet, en el món dels congressos ja l'està tenint, perquè en alguns congressos que hi ha, doncs, especialment a Barcelona, si es veuen vehicles d'aquests, robots d'aquests, doncs,
transportant,
fent tasques en els pavellons. Ho fan de manera absolutament també de prova, però en el fons doncs, es pot veure com és un món obertíssim a desenvolupar i que pot ajudar molt a les persones com les que tracta la B. Maria. Escoltem, per tant, les paraules d'Antoni Reverté.
I, en principi, els volíem informar pues, del procés d'innovació que està donant a terme a la Fundació B. Maria. No és la primera vegada que presentem alguna innovació. En tenim algunes, com són els xips de la roba perquè puguin treballar persones amb discapacitat a la casa. Tenim un sistema d'estimulació cognitiva que permet que la gent pues, estimuli memòria, lògica, motricitat fina, etc., que es diu Harmony, que està aquí. I últimament hem fet un poderós sistema informàtic per registrar totes les incidències diàries de les persones i prevenir estats de risc i estats de salut, per residències d'avis, etc., etc., no? I això doncs, bueno, pensem que és un tema doncs, interessant pel sector, interessant pel país i interessant per la comunitat. Llavors bueno, hem arribat al terreny de la robòtica doncs, perquè tots els països d'Orient, el Japó principalment, tenen una població envellida i hi ha una eclosió, hi ha una explosió de tota mena de robots petits i grans és per televigilància, establir la casa a domicili, etc. I això ens ha portat al concepte de que a la B. Maria li interessaria tenir un robot tipus hominoide per interactuar amb els usuaris i després una mena de robots, podríem dir-ne vehicles autoguiats, per transportar per l'interior mercaderies o persones. La primera cosa és una cosa social, és una cosa que podem estar sense invadir-lo controlant un avi o una persona depenent a distància, i el segon és un concepte pues, de canviar hores de transportar menjar pues, per hores d'assistència i que la gent que fa un treball pues, en pugui fer un altre de més categoria, no? Bueno, per tant, pensàvem que tot això és bo perquè aporta nous coneixements als professionals que tenim, una imatge moderna de la Fundació, la possibilitat de vendre uns procediments i vendre uns coneixements, fer formació, fer un salt i començar a col·laborar amb universitats i empreses de l'exterior, i bueno, tot això es va avaluar com una cosa que era molt interessant per l'entitat. Bueno, com diem, ja tenim uns intents anteriors d'intentar estudiar amb una gorra si la gent és feliç o si no ho és, tenim tags per poder distingir la roba, passem per les portes amb unes targetes, sabem qui hi ha, qui no hi ha, podem obrir les portes automàticament en un futur, tota la casa està en xarxa, no tenim barreres, o sigui, bueno, hem anat caminant i tot afavoreix la possibilitat de tenir robots a la casa, no? Bueno, estem en contacte doncs, amb moltíssima gent d'Europa, d'Àsia, i pensem que, bueno, que el tema està com molt madur perquè hi ha una fundació pugui començar a aplicar aquestes coses i deixin de ser teòriques i comencem a pulsar, a copsar si són eficients, si són segures, si són rendibles, etc. Bueno, per tant, una visió molt ràpida de 40.000 robots que hi ha en el món, que estan a les universitats, que es desplacen, que prenen a l'ascensor, que estan al costat de les persones, que permeten transferir informació del malalt, tractors que van d'un cantó a l'altre transportant mercaderies, aquest que detecta que una persona pues, s'ha embrutat a l'habitació i crida que vinguin a canviar-lo i mentrestant depura l'aire de l'habitació com si fos nostre. Bueno, projectes japonesos amb la intervenció de Toyota, Toshiba, que ja són capaços d'agafar la gent, transportar-la, recollir-la de terra, portar-la a la dutxa, etc. Braços articulats que són capaços pues, també amb una cadira de rodes, un tetraplègic, pues, aigua, llet, obrir la nevera, tot això. Bueno, qui diu que tot això és bo, qui diu que tot això és dolent, qui diu que això és rendible, etc. No hi ha ningú que ens ho digui, tot és teòric, no? Braços amb mogollon per tot arreu, robots amb molta capacitat de reconèixer cares, escoltar, parlar, en fi, robots italians, robots de la Comunitat Europea, en fi, centenars de milions d'euros que circulen per visió artificial, per reconèixer persones, per intel·ligència, per tal. Tot això, en tot el món, hi ha molta capital circulant per aquests desenvolupaments, no? Per tant, bueno, llavors arribàvem a la conclusió, aquest és un robot italià que pels carrers estrets el criden i va a la porta i li tiren la brossa dintre, no? Llavors, bueno, vam arribar a la conclusió que teníem que estar-hi, que teníem que estar-hi, i el problema era buscar quelcom que fos amable, quelcom que fos fàcil per començar, perquè nosaltres aquí doncs, això ho té que fer servir senyores i senyors que tenen una formació doncs, d'educadors o que els hem format a dintre de la casa i són gent que no tenen carreres universitàries en informàtica. Per tant, bueno, vam escollir un robot que es diu Nao, que té 56 centímetres, que té visió, que reconeix cares, que escolta, que reconeix els sons, que reconeix els objectes, que camina, i vam decidir començar doncs, amb aquest humanoide de 58 centímetres, que és el Nao, no? Que és el de Baran Robotics a França, no? Amb això ens introduïm amb aquest robot social de 25 graus de llibertat, amb un programari coreògraf que aquestes senyores amb bata blanca ja han començat a fer funcionar, i escolta'm, sense cap dificultat el programen i són capaços de que aquest robot interactuï amb gent depenent, i coneix amb un, coneix amb l'altre, els hi parla. I bueno, a Espanya n'hi havia diversos, estava aquest que era coreano, i estava el Nao, i vam escollir doncs, el Nao sobretot per proximitat del país.
És un robot, com ens comentava en Joan, fet a França. L'altre, el seu germà gran, el Rem, és fet a Catalunya. El Nao és el robot que ha d'ensenyar als residents tot un seguit de pràctiques, tot un seguit d'exercicis que tenen una finalitat terapèutica, i el Rem és el robot que ha de permetre aquestes feines, diguem-ne, més rutinàries, més, vaja, menys, des d'un punt de vista del professional, enriquidores, perquè els professionals de la Fundació Ave Maria es puguin dedicar més als interns i els robots facin la feina de transportar el material de la Fundació.
Es volen construir, a partir d'aquesta fórmula, unitats de transport de baix cost, perquè entén Antoni Reverter que és possible fer robots de baix cost. De fet, el nau ha costat 10.000 euros. Es veu que el mercat està per 12.000, però ha costat 10.000 euros.
Caram!
De tota manera, compta del Romeo, és a dir, d'aquesta fórmula a través de la qual, quan estigui desenvolupat el més gran, arribarà el més gran per substituir el petit. Això és el que va explicar després també amb a les preguntes que acabaran fer els periodistes. L'alcalde Miquel Forns, doncs, després de reconèixer l'esforç i la innovació, la capacitat d'innovació a l'Ave Maria, va agrair que es comptés amb l'Ajuntament i que es comptés amb Sitges per fer una proposta d'aquesta mena, i també proposar encabir aquesta proposta en el projecte de Smart Sitges, és a dir, de Smart Cities, de ciutats intel·ligents, i per tant liderar un tipus de concepte, un concepte de Smart City. Escoltem Miquel Forns.
Voldria dir molt ràpidament tres coses, perquè suposo que tots estem una mica impressionats pel que acabem de veure, no? La primera és agrair la iniciativa a la Fundació de Maria, la iniciativa d'innovació que suposa un pas endavant a la pròpia fundació i jo diria que fins i tot en el camp de la recerca, el camp de la recerca. Que una fundació amb la trajectòria que té la fundació, doncs, faci un pas endavant d'aquestes característiques en el camp, diguem, de la modernitat, de la tecnologia, al servei de les persones, vaja, això d'entrada crec que és digne d'elogi, per tant, el meu reconeixement i el de l'Ajuntament en aquest camp. Una segona qüestió, que és la que suposo que tot ens ha frapat més, és quan hi veiem les persones, no? La reacció d'introduir aquest tipus d'elements, aquest tipus de tecnologies, de robòtica, en el tracte amb les persones. Per tant, si tota aquesta iniciativa s'ha de traduir en recerca i en el fons en plasmar-ho en accions de millora de l'acció terapèutica, de l'acció mèdica sobre les persones i en el fons del seu benestar, de la seva qualitat de vida, sempre trobareu el suport, jo crec, no només de les institucions públiques, sinó de qualsevol institució amb un mínim de sensibilitat. I la tercera, òbviament no podem estar més que contents de que la Fundació hagi tingut aquesta iniciativa del que deia, però que l'hagi tingut comptant amb Sitges. Nosaltres, tot el que són propostes d'avançar Sitges com a ciutat intel·ligent, ens interessa moltíssim. Tenim un programa que es diu Smart Sitges, que a poc anem desenvolupant. La veritat és que probablement ens agradaria que tot avancés més ràpid, però ja sabeu que els recursos migrats d'avui en dia, doncs, fa que moltes vegades, doncs, no es pugui fer. Hem començat a fer passes, introduint en alguns serveis municipals, doncs, targetes intel·ligents per mirar de facilitar, doncs, sobretot la gestió i l'accés als serveis municipals per part dels ciutadans i les ciutadanes de Sitges. També alguns controls, doncs, de determinats serveis també es fan ja de forma intel·ligent, i per tant anem avançant amb el concepte de Smart Sitges, de ciutat intel·ligent. Clar, la proposta que avui ens plantegeu hi encaixa perfectament. És més, jo crec que pot ser fins i tot un lideratge d'aquest concepte de posar la intel·ligència, el món smart, al servei de les persones. Per tant, quan parlem de la col·laboració públic-privada, estem parlant d'això, de que ens asseiem totes les institucions que heu citat o que puguem creure possibles, que siguin possibles col·laboradores a l'entorn d'aquest institut, a l'entorn de la fundació, i començar a parlar-ne. Per tant, estem oberts plenament a acompanyar-vos en aquest projecte, a posar-vos al vostre costat i anar a trucar les portes que facin falta. Jo crec que és més que interessant, és la via que tenim avui en dia en el camp de la innovació per avançar. Per tant, molt feliç de veritat de veure aquesta iniciativa que heu tingut i vaja, estem disposats a acompanyar-vos en tot el que faci falta.
11:34, la creació de l'Institut Català de la Robòtica per a la Discapacitat. Han escoltat l'alcalde Miquel Forns proposant al responsable, el director de la Fundació de Maria, Antoni Reverter, doncs això, fer mans mànigues, anar a les portes que facin falta, perquè s'haurà de trobar, òbviament, una infraestructura que permeti el desenvolupament de tot el que ens ha explicat en Joan, i sobretot que aquestes persones, aquests investigadors joves que treballen en el món de la robòtica puguin tenir un lloc on desenvolupar aquests projectes, perquè la Fundació Ave Maria serà o seria el primer lloc on arribarien aquests productes, aquests robots adaptats ja a determinades necessitats. S'ha presentat aquesta setmana, esperem un millor futur, com no, per aquest Institut Català de Robòtica per a la Discapacitat. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.